Benvinguts i benvingudes. La música que poden sentir en aquests moments surt de la flauta travessera de la santcugatenca Patrícia Danó. Ella ens torna a delectar un cop més amb les seves proeses i amb el seu art, aquest cop amb un nou disc titulat La flauta romàntica i del qual se n'extreu el fragment d'àudio que estan sentint ara mateix. Però la seva carrera professional va més enllà dels escenaris i de l'instrument. És una música, una intèrpret compromesa amb la societat i que creu fermament en aquesta relació societat-música, en aquesta funció social del seu art. Però deixem que sigui ella que ens ho expliqui, per això la tenim aquí. Benvinguda, Patrícia Danó. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Comencem parlant del disc, que fa poc ha sortit al mercat. És un disc que interpretes cançons de diversos compositors tan importants com Chopin, Schubert, i ho fas amb una pianista, amb l'Alba Ventura. Com descriuries aquest resultat final, aquest disc, La flauta romàntica?
Doncs amb l'Alba fa molts anys que ens coneixem, som bones companyes i feia molts anys que teníem ganes de treballar juntes per qüestions d'afinitat artística també i tot. Va sorgir aquesta idea de tocar juntes i de fer un disc. Volíem fer un disc en què tant la flauta com el piano a parts iguals es lluïssin, lògicament perquè l'Alba Ventura és una artista excepcional i valia la pena que estigués la seva empremta també. En principi vam triar aquest llistat de compositors en aquest disc perquè la literatura més coneguda per flauta precisament no s'ubica en aquesta època, en aquesta franja de temps com és la música romàntica, ja que la flauta és molt més, la literatura per flauta és més prolífica abans del romanticisme i després del romanticisme per una qüestió de desenvolupament de l'instrument, no? Però sí que hi ha coses escrites en aquesta època i precisament per l'estranyesa o per la no proliferació d'aquesta època volíem aprofitar i fer també que l'Alba disfrutés molt.
A l'interior d'aquest disc, més enllà de la música, hi trobem un text introductori en el que curiosament s'hi destaca que històricament els intèrprets, en aquest cas tu ets una intèrpret, han estat menys valorats que els propis compositors. Hi estàs d'acord? I en el teu cas consideres que és així?
Això depèn de l'època de la qual parlem en la història de la música. Encara que soni una mica irònica, avui dia, per desgràcia, tant intèrprets com compositors estan poc valorats. Realment seria injust dir que els intèrprets estem menys valorats que els compositors, perquè els compositors realment també ho tenen força difícil per sortir endavant. Sí que en una època de la història de la música, diguéssim que clar, la composició era una manera de viure, era un recurs econòmic, no? Estic parlant de l'època de Bach, estic parlant de l'època de Mozart, etc, i més endavant també. A partir del romanticisme, la figura de l'intèrpret comença a destacar també perquè es comencen a escriure peces on l'intèrpret apareix la figura del solista, és a dir, d'aquell instrumentista que ja no toca dins de les orquestes o dels grups de càmera, sinó davant, i destaca per una certa empremta característica, una certa manera de fer el seu art, un cert virtuosisme, etc. En aquell moment, que juntament amb les demés arts, casualment també la resta d'artistes d'arts plàstiques justament comencen a signar els seus treballs, en la música, com et deia, doncs sí que la figura d'intèrpret comença a agafar més protagonisme. Avui en dia, a nivell interpretatiu, quasi diria que, parlant molt genèricament, l'intèrpret, entre cometes, que més pot destacar avui en dia és el director d'orquestra. Perquè els grans solistes com han estat fins ara, especialment pianistes, violinistes, cantants, cel·listes, si vols, cada vegada més és més difícil que continuïn. Sí que és veritat que continuen tenint un paper molt destacat en l'àmbit de la música sèria o clàssica, però cada vegada és més difícil. Per contra, ara mateix el director d'orquestra es pot dir que és el personatge que més destaca en això.
Dins del món de la música clàssica, consideres que està poc reconeguda?
Sí, per descomptat. Dins del món de la música clàssica està poc reconeguda, perquè és un art que va molt lligat a la sensibilitat dels països, de les societats. És a dir, està molt més reconeguda en països molt més sensibles a no només a la música, sinó a les arts en general. De fet, és un gran baròmetre, un gran medidor del grau de desenvolupament d'un lloc, el respecte i la dedicació que es pugui destacar en aquest àmbit. Jo diria que la música clàssica sí, és un factor que ara té moltes altres competències. Fins al 1900 aquí a Catalunya, que estàvem vivint diguéssim, Catalunya estava en una època d'esplendor artístic, no teníem, per exemple, un dels majors competidors que tenim avui en dia, com és el futbol, i que consti que jo soc molt culer i soc molt seguidora del futbol, però sí que he de dir que és un dels grans elements de competència amb la música clàssica. A part, també hi ha altres elements, com és la música pop, la música folklòrica, que òbviament jo també segueixo, perquè els músics clàssics no ens quedem tancats en una bombolla, com de vegades podem donar la sensació, no? Perquè precisament ens nutrim les nostres interpretacions, i parlo jo com a intèrpret, ens nutrim moltíssim d'altres facetes, d'altres maneres de crear, com pot ser el pop art, com pot ser les arts plàstiques d'avui en dia, les performances o altre tipus d'espectacles, sempre, i això ho puntualitzo, sempre constructius. Mm-hmm. I això vull puntualitzar-ho.
Després parlarem d'aquesta complementació de diferents tipus d'arts, però centrem-nos en aquesta comparativa que feies tu, parlaves de el reconegut que està la música clàssica o no en funció de quins països. Uh-huh. Situem-nos a Espanya i a Catalunya. Quin reconeixement té aquí la música clàssica, i consideres que és suficient? I si ho comparem amb altres països, perquè bé, tu has estat voltant a diferents països del món treballant amb la música, uh-huh, com valoraries tot plegat aquesta uh-huh situació?
A mi sempre no m'agrada ser totalitària, perquè llavors no tindria sentit que les minories que realment lluiten perquè una cosa vagi endavant o creen factors de progrés, semblaria que no ho fessin per res si ara jo et digués, doncs, que la música clàssica a Espanya és un desastre, etc, etc. No és així. De fet, els últims 15 anys a Espanya, parlo del territori estatal global, després ja parlarem de Catalunya, però a Espanya s'han creat moltes orquestes, s'han creat moltes places de treball. Un altre tema és quins criteris es segueixen per seleccionar els músics. Aquí sí que realment Espanya mai ha estat un país en què doni molta prioritat o doni un gran suport a la gent d'aquí. En canvi, és contradictori, perquè quan tu te'n vas a un altre país, de tothom és sabut el talent que hi ha artístic a Espanya, i és normal, perquè vivim en un estat on tenim una sèrie de factors que en els artistes ens fan molt creatius. Tenim un clima, uh-huh, tenim un clima que ens permet fer la vida al carrer, relacionar-nos molt, comunicar-nos molt, viure molt al dia, estar poc tancats a casa. Això ens dona un dinamisme artístic, ens dona una pluralitat d'idees i d'actituds molt bones a l'hora de crear. Però centrant-nos en el que em preguntes, sí que penso que la gran davallada és justament ara, quan ha començat la crisi. Okay. En aquests 15 últims anys, com et dic, s'han creat molts llocs de treball, s'han creat moltes orquestes, i no parlo només de les orquestes i els músics que hi poden ser a dins, parlo també de la gent que viu al voltant d'això, que és gent que treballa en teatres, gent que treballa en programacions, directors, programadors artístics, gerents, etc, etc. La família que està al voltant de la música clàssica és molt més gran que pugui ser jo com a flautista o una suma de músics. Això és el que encara els polítics no saben veure. Encara que a Espanya la visió del músic és una visió molt lúdica, molt ociosa. Fa poc vaig parlar amb un polític d'Iniciativa Els Verds, que per un altre tema amb el qual jo estic bastant sensibilitzada, que és un tema de protecció als animals, i aquest senyor, és un senyor molt respectable, que està de senador en el Parlament, em deia: que bé, marxes a Xina, que bé, quina sort. I jo li deia: no, quina sort no, marxo perquè aquí en el meu país no hi ha feina, i a Catalunya no hi ha feina perquè des d'Espanya no es dona la partida de diners que cal perquè la Generalitat es distribueixi i es distribueixi bé, que aquest és l'altre tema a tractar, no? Llavors, quina pena, perquè en què ens trobem, repetint una miqueta, tornant al que tu em preguntaves, ens trobem que fa 25 anys això els hi passaven als científics espanyols i catalans, sobretot, que tants van marxar a Massachusetts, a la MIT, i ara molts d'ells estan, conec gent que està allà mateix, perquè no pot treballar aquí? I fa 20 anys també, i ara està havent un èxode amb tots els artistes. Què passarà en un país on se'n van els científics, se'n van els artistes, i a més l'educació s'està apostant tan poc? Aquest punt d'inflexió sí que és el gran retrocés, o sigui, anàvem bé i hem topat. No era suficient, però cal sempre el reforç positiu a les persones i als polítics, que sí que han creat durant aquests 15 últims anys, han apostat per desenvolupar la cultura.
Parlarem del teu viatge a la Xina i dels projectes futurs, però recordem què és el que has estat fet, què és el que has estat fent en els últims anys, perquè també has estat viatjant arreu del món en diferents projectes. No sé si ens podries explicar a grans trets, doncs, quins han estat aquests projectes i on t'han portat.
Doncs, bueno, jo en principi vaig fer una carrera, bé, vaig acabar una miqueta abans del normal, vaig acabar als 18 anys, aleshores estava molt desorientada en la meva carrera, llavors no es parlava tant, no existia les MOOC, lògicament, no hi havia tants guies que et diguessin, bueno, després d'això fes això. Sí que vaig estar uns quants anys navegant una mica a veure cap a on anar, finalment me'n vaig anar al Conservatori Superior de Música de Ginebra, vaig estar allà fent un postgrau de perfeccionament i virtuosisme. Això va ser el meu primer contacte amb el món exterior, amb nous idiomes, amb noves maneres de fer música, que van ser fabuloses, i d'aprendre d'un gran flautista com és Maxence Larrieux, un dels últims, potser és l'últim flautista que queda com alumne i partner del mestre Jean-Pierre Rampal. I paulatinament anava a París, també amb un mestre que hi havia allà, l'Alain Marion, a rebre algunes classes. I bé, un cop vaig arribar aquí vaig fer una prova per entrar a l'orquestra del Gran Teatre Liceu, per entrar com a reforç, i vaig estar, doncs, durant ben bé 9 anys, unes 10 temporades vaig estar bastant involucrada amb el teatre, tocant i fent literatura operística, que de fet és el camp on sempre m'hi he sentit molt bé, em resulta molt còmode tocar òpera i és una part de la meva literatura preferida. A banda, doncs, he estat fent recitals, concerts de cambra i tocant en festivals fora d'Espanya. Després d'això, doncs, em va sorgir l'oportunitat de tenir ganes de tocar música simfònica, perquè en una orquestra d'òpera fas òpera sobretot. Llavors me'n vaig anar a l'Orquestra Filarmònica de Gran Canària, vaig estar allà un temps, vaig estar tocant amb ells, vaig fer molt repertori simfònic i d'allà vaig passar a l'Orquestra Simfònica de Tenerife, on també hi vaig estar un temps. Aleshores, fa 2 anys vaig anar-me'n a... Amb tot això he anat i vingut a diferents països.
Anant i venint.
Sí. He estat anant i venint. Després me'n vaig anar... Feia molts anys que tenia ganes d'anar-me'n a viure a Berlín i estava esperant el projecte. El projecte sembla que no sortia perquè és difícil obrir-te a un mercat com el mercat alemany. Jo tenia moltes ganes perquè és el bressol de la nostra cultura, o un dels bressols de la nostra cultura, almenys en el que matèria musical es tracta, no? I tenia moltes ganes de conèixer la cultura alemana, la llengua alemana, conèixer l'ànima dels compositors alemanys, conèixer el perquè de la literatura alemana i nutrir-me en això. I vaig estar menys temps del que volia, però bé, estic segura que tard o d'hora tornaré, espero fer-ho, i allà vaig estar, doncs, audicionant per diverses orquestes, tant a Berlín com a la resta de ciutats alemanes. Llavors vaig tornar, he tornat a anar a Tenerife, etcètera, etcètera, fins ara que m'ha sortit el projecte aquest de Xina.
Amb aquestes anades i vingudes també has tingut temps per això d'anar trepitjant Sant Cugat, i de fet una de les últimes coses que recordem és l'actuació que va ser la Canals Galeria d'Art per acompanyar a Neus Colet en una de les seves exposicions. Ho comentàvem també anteriorment, aquesta col·laboració entre diverses disciplines, com ajuda a que l'art creixi en un país, en aquest cas a Catalunya i en aquest cas a Sant Cugat, perquè Sant Cugat també és bressol de molts artistes.
Sí, suposo que a tots els artistes ens uneix un mateix cordó umbilical, i és que tots sabem lo necessari que és l'art i lo poc productiu que és econòmicament. I en un moment en què només compta el que és productiu econòmicament, i ja hem vist els resultats, ja hem vist que no funciona exactament així, sí que trobem la necessitat d'estar en contacte, de comprendre'ns i de dur a terme projectes similars i en comú, sobretot. Això no ens ho hem inventat ara, això s'ha fet sempre, s'ha fet tota la vida. Des de les Schubertíades que muntava a casa el mateix Franz Schubert, a la Llum de les Espelmes, on reunia compositors, intèrprets, poetes, etc., fins al mateix Mozart, que anava a buscar el llibretista que l'inspirava més i parlava amb ell i li deia: escolti, jo vull fer una òpera, a veure quin llibret, a veure, parlem entre la teva literatura i la meva música si podem treure una obra. Això ha de perdurar. Cada vegada crec més en la interacció amb tots els artistes, amb el teatre, amb la música, amb la dansa, amb la fotografia, amb el cinema. Les arts són plurals i han d'estar unides. Ara, en aquests moments, més que mai.
No sé si també algun dels projectes que has anat desenvolupant al llarg de tots aquests anys i que tens en ment tenen aquesta relació que parlàvem a l'entrada de l'entrevista, aquesta relació art, música i societat, aquest vincle que sobretot tu i de fet molts artistes doncs duen endavant com a manera de reivindicar socialment.
Crec que no són molts artistes, haurien de ser més. Això és el que és una de les meves moltes vegades parlem entre col·legues de gremi o bé amb altres persones, no? Sí que és veritat que n'hi ha uns quants que s'impliquen i cada vegada en són més, potser també perquè això no és una etapa de canvi, sinó un canvi d'etapa, un canvi d'era, és al revés. Aleshores, sí que jo crec que els artistes som una part de la societat que no tenim la sort. Podem ser lliures i manifestar-nos lliurement, podem no ser políticament correctes i podem implicar-nos i hem d'implicar-nos. En un moment de la societat i de la història i de la història econòmica en què un és el que val econòmicament i hem vist el que ens ha portat, els grans fracassos, a les grans depressions, a l'estar en una vida desestructurada i en què tots els valors se'ns caiguin, sí que és important que els artistes recordem que seguim sent, no nosaltres, tots, seguim sent persones sensibles i persones que podem ser constructives i ser creatives d'altres maneres. Jo em penso que els artistes ara hem de baixar més de l'escenari. De fet, jo ho he fet sempre per una simple... No m'ho he plantejat, simplement ho he fet per empatia. Penso que no té sentit aquesta vida física, si tu vols, no té sentit per ningú, ni per si ets artista o si ets economista o si ets educador o si treballes a qualsevol magatzem. No té sentit una vida física si no pots posar els teus coneixements i les teves voluntats per construir alguna cosa en col·lectiu, és a dir, prendre una mica consciència col·lectiva. Els artistes podem fer-ho i podem fer molt, només ho hem de decidir. És que a més tenim la llibertat, no patim pels diners els artistes, perquè no som rics els artistes, som rics en altres coses. Amb diners està clar que no, si volguéssim ser rics potser ens dedicaríem a altres coses. I ara algú dirà: home, sí, però Lori Masel té un bon pico. Bueno, seria un altre tema a tractar. També és veritat que els artistes avui en dia s'ha acabat una miqueta l'ànima dels artistes s'ha venut una miqueta també al mercat, no? A lo políticament correcte. S'ha contagiat una mica d'aquesta por de vigila que si dius això, si t'expresses així, si no toques d'aquesta manera, potser no guanyes aquesta plaça, o si vols portar aquest projecte et diran que no. S'han espantat una miqueta i s'han tornat, alguns s'han sentit, i dic alguns perquè no em sento identificada amb això, potser per això he anat una mica com m'ha dit la consciència, no? Però crec que hem de retornar a la llibertat que ens fa com som i que ens deixa, gràcies a aquesta, otorgar tot el que tenim a la societat en termes generals, en el planeta, diguéssim, no?
I des de la teva flauta travessera o des de la teva persona, com dus a terme tot això que ens acabes d'explicar, és a dir, aquesta vinculació i aquesta fidelitat social des del punt de vista i des del seient d'un artista?
Doncs mira, dient que sí a projectes que èticament cregui que valen la pena, i no pots dir que no a certs projectes, encara que tu ja tinguis un catxet, òbviament tots treballem, jo també em guanyo la vida i tot això, però per exemple fa uns anys em van proposar s'estan fent moltes alternatives socials, fa uns anys em van proposar de tocar els per Nadal, doncs, si volia participar en uns concerts que es fan a Sant Joan de Déu, a l'àrea d'oncologia infantil. Vaig pensar, ostres, jo no sé si seré capaç, a veure, jo què toco, no? Jo vinc de tocar òpera i de tal i qual, i què faré? I jo no sé també si, clar, també són persones sensibles, no sé si seré capaç de no venir-me'n avall. Llavors és quan et planteges, bueno, però pot servir per alguna cosa? Doncs llavors fes-ho, és igual, si te'n vens avall, doncs mira, ja el dia següent ja estaràs millor, no? Fes-ho. Aleshores, quan sí, realment això és una iniciativa que ha anat tan bé i ha funcionat tan bé, que ara no només, a part dels Pallassos Sense Fronteres, que també van pels hospitals i tal, molts artistes i orquestes senceres s'estan involucrant. L'últim any, per exemple, que vaig estar aquest any passat a Tenerife, a l'Hospital de la Candelària, ja s'ha aprovat que cada Nadal l'Orquestra Simfònica de Tenerife es fica dins de l'hospital per fer concerts. Jo he pogut veure en el moment en què estàvem tocant no la cara dels malalts només, la cara dels que no són malalts, que són els metges que treballen hores i hores de guàrdies, els familiars que necessiten moltíssim confort també. Dius, i què pot ser un concert? Que maco. No, però és que realment s'ha de viure per saber com et pot arribar a afectar positivament la música i com et pot arribar a animar. Jo recordo una anècdota, m'agrada explicar perquè trobo que és molt maca i molt il·lustrativa. Una de les cartes que Mozart va escriure al seu pare, en el Leopold Mozart, el dia que va estrenar el concert número 21 per piano i orquestra de Mozart, el segon moviment d'aquest concert, que és un adagio, és un moviment lent, potser es diu que és el moviment més maco de la història de la música. És realment espectacular. Un senyor del públic d'aquella època, estem parlant de 1700 i pico, un senyor del públic, quan va acabar el concert, va anar cap a Mozart i va dir: Herr Mozart, després d'escoltar això, sóc incapaç de fer res de dolent. Aquest és el poder, entre altres coses, que pot arribar a fer la música, i hem de creure en això. A part de la qüestió social aquesta, des de fa molts anys estic implicada també en temes que no només toquen a la vessant humanística, ja que no estem sols aquí, i estic col·laborant amb tot el tema de protecció animal. Crec, sento gran empatia per tots els col·lectius socials que realment dependents, com pot ser tercera edat, com pot ser infants, com pot ser animals. Per tant, doncs, col·laboro amb diverses ONGs animalistes també. A mi no m'agrada dir que sóc animalista, m'agradaria poder obrir-ho més, dir que sóc naturalista, que sóc filantròpica, no sé, no m'agraden els cartells. Però bueno, i organitzo concerts benèfics perquè algunes ONGs que estan lluitant a l'ombra d'una manera espectacular puguin continuar les seves campanyes de protecció als animals.
Parlàvem també abans de que en moltes ocasions la cultura, l'art, és un dels sectors que es veu més perjudicat i més ara en temps de crisi. Com ho has viscut tu des del punt de vista d'un artista, en concret a Sant Cugat, al Vallès?
Me n'he d'anar a Xina, ja t'ho contesto així de ràpid. Bé, a Sant Cugat, jo no puc ser objectiva parlant de Sant Cugat, perquè sóc filla de Sant Cugat i m'he criat aquí, tinc el poble realment molt, 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 molt endins, me l'estimo moltíssim, l'he vist créixer, l'he vist evolucionar, n'estic molt orgullosa d'aquest poble. Com a artista sempre m'he sentit molt ben tractada i ho segueixo dient i ho seguiré dient, m'he sentit mimada i m'he sentit protegida. Si no s'ha fet més és perquè no es pot, no arriben els diners. Fa poc estava parlant també amb gent del conservatori o gent de les escoles de música, és que no poden fer més del que estan fent, s'han d'inventar coses. I la demanda segueix creixent, segueixen havent gent que vol fer música, nens que volen fer música, però hi ha un top, i llavors ara és el moment en què els directors de tots els projectes artístics aquí han de ser més creatius que mai, inventar-se coses i sobretot establir uns diàlegs polítics. Polítics i artístics, és a dir, establir ponts de comunicació. Jo puc parlar des de la meva vessant, doncs jo sempre m'estimo aquest poble, com a artista m'he sentit molt respectada. No puc dir el mateix a nivell de Catalunya, i ho dic tal qual, perquè per desgràcia, quan he estat tocant fora de l'Estat, el tracte que se'ns donen als artistes és superior en els artistes clàssics, i això ho he de dir, i em tiro pedres a la teulada, però no seria just que no digués la veritat. No parlo només en qüestions econòmiques, qüestions de prestacions que ens calen als artistes per anar a actuar a fora, per les gires que es fan a fora, per exemple, com es belluguen els artistes a fora, la quantitat de moviment de sarsueles, d'orquestres, de cicles de música de cambra, que hi ha, per exemple, a Madrid no poden competir amb els que hi ha a Catalunya, no, és que no hi ha competència. Per això tants catalans, actors, músics, etc. estan a Madrid. No és just, clar que no és just, i ja sabem per què estem així. Llavors, ens hem de posar en peu de guerra, les persones que ens representen políticament s'hi han de posar molt, 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 molt en sèrio, perquè som molta gent la que vivim, les que ens dediquem a això, moltes famílies, i etc, etc. I extrapolant-ho a nivell europeu no es pot, és un altre tema. O sigui, països com Alemanya o Alemanya, si tu ets músic, la gent té l'honor de conèixer-te. És com un honor ser músic. La gent que treballa en altres sectors té coneixements de música. Jo vaig estar a Viena un dia i anava pel carrer i hi havia un avi amb els seus nets, i anaven tararejant una àrea de la flauta màgica, i anaven pel carrer, i la tararejaven. I jo vaig dir, ostres, això em sembla increïble, em sembla increïble, no? Quin grau de sensibilitat es pot arribar, perquè la sensibilitat et canvia a altres esferes. I bueno, és el que ens hem de dedicar a recordar, però ens han de deixar la plataforma per fer-ho, ens han de deixar.
En aquest sentit, com pot afectar la societat, precisament un país, un territori, en el que l'art estigui menys tingut? És a dir, la societat en si, la gent, com ens veiem afectats al nostre futur, com es veu directament afectat?
La gent, mentre es segueixi veient l'art com un oci, la gent no se n'adonarà del que passarà quan això hagi desaparegut, perquè estem, això és una cursa contrarrellotge. Repeteixo, la cultura no és una, pot ser un oci, però no només és un oci. La cultura és necessària pel desenvolupament social, humanístic i evolutiu de qualsevol societat. Home, tu imagina't, doncs, una societat on fins ara s'han muntat orquestes, fins ara s'han muntat cicles de concerts, fins ara s'han anat fent obres de teatre, fins ara han anat coexistint més o menys companyies de ballet, que prou malament ho han passat aquí a Catalunya i a la resta d'estat. I ara de sobte s'ha acabat, hi han retallades fins i tot en ensenyament. Quan parlem d'ensenyament, jo em referiré també al que toca el meu camp, a l'ensenyament musical. D'una banda, hi ha molta canalla i molts joves que volen ser músics, volen aprendre música, D'una altra banda, se'ls diu no, hem de retallar, òbviament amb sanitat i òbviament amb educació. Com veig jo el país d'aquí 15 anys? Bueno, no vull pensar que serà l'Espanya de Pasqual Duarte, però anem per aquest camí. Anem per aquest camí. I el que més em sorprèn és que no en revelem més. Jo de vegades tinc converses amb gent de la generació dels meus pares i em diuen, Patrícia, per molt menys nosaltres corríem davant dels grisos. Què ha de passar més perquè reaccionem? Penso que estem com una miqueta adormits, una miqueta... També és veritat que les nostres generacions són unes generacions que hem crescut amb l'opulència. Hem tingut tot el que hem volgut. Els nostres pares no tenien el que hem tingut nosaltres. Si som la primera generació que venim de tenir molt a tenir menys. És més difícil acostumar-se a això que al revés. Per tant, nosaltres també som la primera generació que hem de canviar nosaltres. No podem esperar que la gent que ara està a uns certs esglaons per sobre dels nostres ens canviï tot això. Jo no tinc confiança en això. El canvi ve des de l'actitud individual.
Ja per acabar, perquè el temps se'ns tira al damunt, finalment explicaves que marxes a la Xina per un projecte, imagino que serà un projecte positiu, un projecte que enganxes amb gana, tot i que malauradament són les conseqüències o les condicions que no hi ha aquí les que et fan marxar cap allà. Però explica'ns a grans trets què és el que et fa emigrar a la Xina.
Doncs mira, de vegades, mira, el que diuen, es tanca una finestra però s'obre una porta o al revés, no sé com és exactament. Doncs m'ha convidat una orquestra de Xina, no és Xina exactament, és Macau, que és igual que Hong Kong, són petits estats dins de Xina, sí. Però que tenen la seva pròpia moneda, el seu propi estat. El mercat xinès ara en tots els sectors està en plena ebullició. Artísticament tota Europa està marxant cap a Àsia. Si a mi m'ho arriben a dir fa 10 anys no m'ho crec i ara és així. I a Àsia s'estan muntant orquestres, s'estan muntant grandíssims programes simfònics, s'estan obrint auditoris i estan pujant el caixet dels músics. No només els estan mantenint i estan contractant a músics. Veniu i feu música, sinó que a més us donem incentius. Aleshores doncs, em van convidar a tocar amb ells, a fer un programa simfònic que és meravellós per clausurar la temporada de l'Orquestra de Macau, que és un programa on toquem la Primer Dia d'Enfant de Debussy, que és un programa molt, molt maco, especialment per la flauta. Després d'això toquem el concert número 3 per piano i orquestra de Rachmaninoff, que és d'una bellesa infinita, i a la segona part els quadres d'una exposició de Mussorgsky. Aleshores em fa moltíssima il·lusió aquest projecte, veurem què passa després d'aquest projecte. Si les coses van bé, jo em sento bé, ells se senten bé amb mi, jo encantada, el mestre està content que vagi perquè ja havíem treballat junts anteriorment i és un mestre al qual li tinc molt, molt de respecte perquè té una qualitat artística excepcional i tinc moltes ganes de treballar, de fer música amb ell. I bé, després torno cap aquí i després me'n vaig 2 setmanes a l'Orquestra Simfònica de Bilbao, on des de fa un any estic anant bastant a tocar, també fer uns programes molt divertits i molt amens. I bé, ja veurem. Al setembre ja us diré on estic. No ho sé, encara no ho sé.
Doncs sigui on sigui, moltíssima sort.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Ha estat un plaer conèixer això, la teva faceta artística, que ja la coneixíem, i a més aquesta faceta més social, relacionada al món, com sempre, de l'art, amb la societat i amb aquesta responsabilitat social que ens comentaves.
Moltes gràcies. Patrícia. Gràcies a vosaltres, Raquel.
Nosaltres ens tornem a trobar en una nova edició del programa Protagonistes. Fins llavors.